que és, exacte, que és el que hauria de fer vostè.
Saps? Sí.
Eh? Tallar perquè
no,
són
les 7. Són consells que li convindran de saber. Que si, bueno, no,
Albert, bona rentrer.
Moltes gràcies.
Adelante, noi.
Si són les 7, això és Islàndia. RAC 1 Islàndia amb Albert Ong. Pot ser que fem el programa a la millor hora del dia? És només cosa meva, això de veure les 7 de la tarda com la gran hora del dia, o us passa també a vosaltres? S'ha acabat la feina, s'ha acabat el dia que dediquem als altres i ara comença el nostre. El que està clar és que les 7 és l'hora de més activitat. A la ràdio, al prime time, és a 8:45 del matí, amb el Basté. A la tele és a les 10 del vespre. Però el prime time de la vida és ara, a les 7. Quan hi ha més gent al gimnàs, és ara. Al súper, també. A les botigues. Al tren, al metro, als bars i a la carretera. Cotxe, ràdio i des d'avui, Islàndia. Una illa. Pot ser que fem el programa a la millor hora del dia? When you say goodbye, yes, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day. Deixeu-me que us presenti a la persona que m'acompanyarà cada dia en aquest viatge a Islàndia. Maria Xinxó, bona tarda.
Bona tarda. Tu has fet una pregunta, doncs jo en faré una altra. Com que sé que ets un fanàtic, un boig de les xifres...
Una mica, sí.
Cada dia, a aquesta hora, us plantejaré a tu i als oients un joc, una pregunta relacionada amb una dada que haureu de descobrir, que haureu de resoldre. El joc d'avui és a partir d'una cosa que fem tots i que fem molt. La pregunta és, quantes vegades respirem al llarg del dia, entenent respiració per inspirar i expirar.
Atenció pregunta, eh? Atenció joc, que si voleu, ja ho sabeu, podeu jugar sempre amb nosaltres, Twitter i Facebook, Islàndia RAC1. Quantes vegades respirem al llarg del dia? La resposta d'aquí a molt poc, després que ens posem al dia amb Jordi Armenteres i els esports amb Jaume Molló. Bona tarda.
Bona tarda.
Un dia de molta actualitat política, però segurament el tema i la pregunta més repetida és quina calor que fa, Jordi?
Una xifra, 39,9 graus al Dover. La temperatura més alta d'avui a Catalunya no és el rècord d'ahir, és veritat, però són temperatures de rècord per un mes de setembre. Això que implica, doncs, entre d'altres, que s'ha activat el protocol per prevenir incendis i es restringeix la circulació en diversos punts de les Terres de l'Ebre i també es prenen precaucions a l'Empordà. Al País Valencià, el foc de Benitatxell a Alacant continua cremant sense control. Aquesta tarda ha afectat diverses cases d'una urbanització desallotjada. Hi ha més d'un miler de persones que no se'ls permet tornar de moment a casa. És un foc que afecta vora 400 hectàrees. 5 de setembre, Rajoy torna a aquesta hora de la Xina, de la cimera del G20, amb un missatge molt clar per afrontar una nova investidura a l'octubre.
Yo lo que voy a hacer es perseverar. Me gustaría mantener el acuerdo con Ciudadanos y a partir de ahí pues volveré a intentar exactamente lo mismo que llevo intentando a lo largo de otros meses.
El verb del dia és perseverar, que és un verb, atenció, que el va fer servir Pep Guardiola quan es va estrenar al Barça. També.
Tens tota la raó. Avui Rajoy ha repetit molt aquest verb mentre el rei demanava diàleg a tots els partits i Pedro Sánchez recollia el testimoni. Deia que parlarà amb tots, però es queixa que Ciutadans i Podem, que són els renovadors que demanen diàleg, doncs no es parlin entre ells.
Que el Partido Socialista hablará con el Partido Popular para ver qué soluciones tiene encima de la mesa o plantea más allá del enroque de su candidato, el Partido Popular, y también le pido a Ciudadanos y al partido del señor Iglesias que levanten esos vetos y que dialoguen.
Y el PSOE, un que se sent censurat, el president extremeny, Guillermo Fernández Vara.
Tengo derecho a poder tener opinión. Lo más grave de todo esto es que parece como que se está imponiendo esa idea de que aquí nadie puede decir lo contrario ¿O nadie puede opinar de manera distinta a cual sea la línea mayoritaria?
Censurat per Pedro Sánchez, declaracions que ha fet a Onda Cero. A Catalunya, la CUP avui ha confirmat que votarà a favor de Carles Puigdemont en la qüestió de confiança a finals de mes. Resol, per tant, una de les grans incògnites de l'estiu. De tot aquest batibull polític en farem anàlisi, el 9-7, en Joan Maria Pou, a partir de 8:45, i amb en Jordi Mercader, la Gemma Ubasart, l'Odeia Echearte i l'Ivan Serrano. Per cert, que José Manuel García Margallo, el ministre d'Afers Estrangers, s'ha encomanat avui al Vaticà, argumentant el per què suposen el procés d'independència a Catalunya. S'ha reunit amb el ministre d'Afers Estrangers del Vaticà.
I avui una paraula que hem conegut i que m'agradaria que m'il·lustressis una mica és bumping.
Sí, bumping o bumping, o sigui, l'art dels lladres silenciosos. I el problema que representa que et robin a casa i que no hi hagi proves. Les asseguradores diuen que no és problema seu, que sense proves no paguen la indemnització. Cada cop més les bandes de lladres de l'est, això ho admet la policia, s'hi estan especialitzant.
Moltes gràcies, Jordi Armenteres. A 8:45, el 9-7, el Joan Maria Pou, ara l'abans dels esports. Avui pendents de les novetats sobre Leo Messi.
Sí, fa una estona, Albert, el comunicat del Barça que tots estàvem esperant. Ha passat proves Leo Messi. Aquestes proves han confirmat que continuen les molèsties a l'adductor de la cama esquerra de l'argentí. Messi haurà de baixar la càrrega dels entrenaments els pròxims dies. De moment, el club no dona un temps de baixa i només afegeixen allò que és dubte pel partit de dissabte contra l'Alavés.
Per tant, s'hauria desplaçat del pubis fins a l'abductor o estem parlant de la mateixa zona?
Estem parlant de la mateixa zona. Sí, 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 estem parlant de la mateixa zona. El que passa és que tècnicament seria la zona de l'abductor, tot
perfecte.
I que per d'acord. Nosaltres és
avui
el pubis.
Avui hem insistit molt amb el pubis, sí, sí, sí. I dic, home, també és una cosa d'abductor aquesta.
Fas bé de matisar-ho. A 8:45, Espanya Liechtenstein, estrena oficial de Julen Lopetegui amb el focus posant novament en Gerard Piqué i els possibles xiulets que rebi a Lleó per part de l'afició espanyola. Allà va ser el primer lloc on el van xiular. També hi ha 4 blaugranes més a la convocatòria, Busquets, Alba, Alcácer i Sergi Roberto. Rakitic jugarà el Croàcia-Turquia i un altre blaugrana, Denis Suárez, titular amb Espanya sub-21, que està jugant ara a Malmö, minut 19 de partit, Suècia 0, Espanya 0. I el US Open de tennis, la canària Carla Suárez ha quedat eliminada fa uns minuts als vuitens de final, ha caigut en 2 sets amb la romanesa Simona Halep, més tard Serena Williams de número 1 buscarà els quarts, i en homes ha passat ronda Juan Martín del Potro, l'argentí, i més tard jugaran Andy Murray i el suís Stan Wawrinka.
Moltes gràcies, Molló. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit. Com tenim les carreteres, Silvia? De l'Amo.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que encara hi ha problemes per un incendi que s'ha declarat amb uns matolls propers a una finca a Riudoms, a la demarcació de Tarragona, per tant la T310 encara resta tallada la circulació. També hi ha problemes per la retirada d'un vehicle a la P7 a Castellví de la Marca en sentit Tarragona, encara hi ha lentitud en un tram d'un quilòmetre, i pel que fa a les retencions habituals, als accessos sud tenim problemes a la 2, a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona, a la B23 de sortida del Papiol en sentit Martorell, i a la C31 cap a la plaça Espanya. En el cas dels accessos nord, retencions a la B30, de Cerdanyola en sentit nord, a la C58 a Montcada cap a Trinitat, i les rondes en aquests moments van força carregades en ambdós sentits de la marxa. Això és tot de moment. Bona tarda.
Gràcies. Des d'Islàndia, fent zoom a les càmeres del trànsit, veig a la C31, a l'entrada de Palamós, una noia que llença el seu mòbil en el moment que s'adona que una patrulla dels Mossos d'Esquadra li fa senyals perquè aturi el cotxe. Set i vuit minuts, moment de resoldre el joc d'avui, el joc que plantejava la Xinxó fa un moment. Quantes vegades respirem al llarg del dia?
Doncs els oients s'hi aproximen bastant, es mouen entre 20.000 i 30.000, excepte en Pau Benteo, que diu que justament ahir ho va comptar i li van sortir 3 milions de vegades. Jo crec que hiperventila una mica, eh?
El Pau ho va comptar ahir, no?
Sí.
Molt bé. I els altres, vols dir que no han fet una mica de Google?
És possible, és possible. La resposta, la dic, eh? Són 25.000 vegades de mitjana. Això vol dir que en l'hora i mitja que dura Islàndia haurem respirat 1.562 vegades. En aquests quasi, bueno, portem uns 9 minuts, en 15 minuts que fa que hauríem començat el programa,
sí,
hauríem respirat 260 vegades.
Des que hem començat el programa?
Sí, aproximadament. Sí? Una mica menys.
Jo una vegada he de dir que em van dir que no sabia respirar i que em fixés en els gossos.
I ho has fet?
Que no. No sé si respiren també 25.000 vegades al dia, però es veu que els que respiren millor de tota la gent que corre per aquí són els gossos, i que ens hem de fixar en això. Agafeu aire, Islàndia, perquè vindrà el Sergi Mas, la Marina Rossell, podreu saludar i respondrem a la pregunta de si les 7 de la tarda és o no és la millor hora del dia.
Islàndia, amb Albert Ong.
EcoDrive, la compra d'alimentació ràpida, fàcil i còmoda.
Compreu online a EcoDrive.com. Trieu dia i hora de recollida i passeu amb el cotxe pel centre d'EcoDrive de Girona, Mataró o Reus.
En menys de 5 minuts us ho carregaran el cotxe. A més, podeu aprofitar el trajecte i posar benzina a Esclatoil.
EcoDrive és un servei gratuït amb la garantia de bon preu Esclat.
EcoDrive, la compra d'alimentació ràpida, fàcil i còmoda.
Grup Corsa et proposa eliminar una despesa fixa a la teva llar: la compra d'aigua. L'aigua és una despesa per tota la vida que ara pots evitar. Per beure i cuinar, estalvia amb l'aigua d'osmòtic de Corsa. I és que avui pots aconseguir un osmòtic gratuït i, a canvi, només el compromís de fer el manteniment amb nosaltres. El manteniment és l'únic que no està inclòs en la promoció. No paguis dos cops per l'aigua. Fes servir la de casa amb l'osmòtic de Corsa. El vols de franc? Truca ara. 902-426-427. 902-426-427.
Si tens set de Beatles, aquesta és la teva col·lecció. Aconsegueix en exclusiva amb La Vanguardia els gots oficials dels Beatles. 8 gots per gaudir dels Beatles a casa cada dia. Primer got, All You Need Is Love, per només 1,50 €. Aquest diumenge, amb La Vanguardia.
Tots els dimarts, nits d'Oscars a 8 TV.
És fantàstico.
Prepara't per gaudir d'històries fascinants com Brokeback Mountain,
Solo es asunto nuestro,
La lista de Schindler, Pena de muerte, Fargo, Leaving Las Vegas, Rey o Lost in Translation. Títols que han gravat el seu nom amb lletres d'or en la història del cinema.
Soy un fauno.
Cada dimarts, nit d'Oscars a 8 TV.
Per la majoria de la gent, això és una pista de pàdel. Si per tu és una sala de reunions, és que ets dels nostres. Forma't a EAE, la segona escola de negocis més reputada d'Espanya segons el rànquing Merco 2015. Informa't sobre els nostres màsters i MBA a eae.es. EAE, el lado business de la vida.
Islàndia, amb Albert Ong.
Els grans programes que té RAC1, el No hi som per festes, aquest estiu, sentíem el Jordi Beltran, tenia una col·laboració setmanal del Sergi Pàmies, els dilluns. El Sergi parlava cada dilluns de mitjans de comunicació. Un dia parlava de la televisió, l'altre dia parlava dels diaris, d'internet. Un dia va parlar de la ràdio, que és el seu mitjà preferit, el mitjà que més estima, el mitjà amb el qual ha crescut. I deia que un dels avantatges de la ràdio és precisament una cosa que avui volem investigar-hi, que és que la pots escoltar mentre fas qualsevol cosa. Et demana atenció, però fins a un punt et permet fer moltes altres coses. I aquesta és una pregunta que avui us volem traslladar a vosaltres. Què esteu fent en aquest moment? Tan senzill com això. Què esteu fent mentre esteu escoltant la ràdio ara mateix, no? Podeu fer mil coses diferents. Jo no sé què fas tu, Xinxó, mentre escoltes la ràdio.
Jo sóc capaç de fer-ho pràcticament tot amb la ràdio.
Pràcticament tot.
Pràcticament.
M'agrada molt perquè a vegades hi ha gent que diu: hosti, això dels adverbis, quina funció té un adverbi exactament? Jo crec que en
aquí
aquest cas...
Trobat, eh?
Aquí l'has trobat, eh? Perquè sense el pràcticament jo crec que ens vindrien unes imatges que
no calen.
Amb l'adverbi això ja ho ha solucionat.
Ens podeu explicar què feu vosaltres mentre escolteu Islàndia trucant al 902-47700, al correu islandia@rac1.cat, o a través de les xarxes socials twitter@islandiarac1 o facebook.com/islandiarac1. El correu, perdó, és islandia@rac1.net.
islandia@rac1.net, eh? Aquesta és la manera de contactar que teniu amb nosaltres. Jo m'imagino que podeu estar a la carretera, molts de vosaltres podeu estar caminant, heu sortit a córrer, esteu al metro, esteu a casa, en fi, segurament esteu fent 50.000 activitats que no ens poden passar pel cap ara mateix mentre ens esteu escoltant. Dèiem si és o no és aquesta hora la millor del dia, però el que sí que és segur és aquesta hora, el prime time, dèiem, no? És l'hora de més activitat. El Marc Ferragut i la Mireia Ardèvol, que són dues persones, dues grans persones que tenim a l'equip, que el Joan Maria Pou ha batejat com els Good Johnsons, els islandesos, doncs dos dels Good Johnsons que tenim a l'equip són el Marc Ferragut i la Mireia. I se n'han anat a veure què troben a aquesta hora. Què està passant a aquesta hora fora d'aquest estudi de ràdio? I se n'han anat, per exemple, primer de tot... Bueno, la cosa comença amb una gasolinera, però després es animen.
Les 7 en punt a una gasolinera.
Las horas exactamente, no hay más faena, 6:30, 8:30. Entre 7 a 8 puede tener más de 200 clientes, entre motoristas y coches.
Pues bueno, está saliendo de 7 y 8, pues significa pues una tranquilidad y una descarga emocional, física y bueno, bien.
Les 7 i 5 a l'estació de Sants.
Ara sí que van plens, els trens van plens. Sí que a aquesta hora hi ha més moviment i ja cap a les 10, pues, evidentment ja baixa molt la feina.
Surto de la feina a les 7. Agafo el metro aquí a Arc de Triomf, línia vermella, faig transbordo al Clot, agafo la línia lila, bueno, vaig mirant al mòbil si hi ha algun missatge o alguna cosa i algun dia m'he despistat llegint o alguna cosa i m'he passat de parada.
Pròxima estació.
Diagonal.
Enllaç amb línia 3.
Més de 200 clients en una hora en una sola gasolinera a Barcelona. I també el concepte aquest de descàrrega emocional i física. M'ha agradat això, eh? Aquest moment del dia com un moment de descàrrega emocional i descàrrega física. Segurament també aquesta hora és l'hora que es gasta més.
Les 7 i 10 a un supermercat.
L'hora més ebullició dels supermercats, almenys en aquest, és a partir de les 6:30 fins a l'hora que tanquem, doncs, allà a les 9:30. A les 7 de la tarda, doncs, el que tenim és molta feina, renta i bueno, un ambient molt animat.
Vull comprar aquesta hora a les 7 de la tarda, diu, perquè és l'hora que porto el nen al parc i després, doncs, aprofitem, anem a comprar i ja cap a casa. És una rutineta que ens hem fet.
Doncs normalment a les 7 de la tarda vaig al gimnàs o prendre alguna cosa i els dilluns intentem fer la compra a aquesta hora, perquè és quan tornem de treballar.
Sentirem de seguida les vostres trucades al 902-477-100. Què esteu fent en aquest moment mentre escolteu la ràdio?
Doncs tenim ja molts oients que ens ho expliquen, ens diuen fent el sopar i descarregant sèries, llegint els mails, gent que està al cotxe en un col·lapse, ja ho dèiem, no?, que també, doncs, estan escoltant la ràdio, gent que diu fent la motxilla del meu fill petit que marxa a un campus de bàsquet i està escoltant-nos, un altre està treballant a Monterrey des de Mèxic i diu que ens escolta des d'allà, un que diu acabo de baixar del bus, vaig veure la meva mare que està trista però hauré d'esperar que surti de missa.
Home,
miraré botigues.
Que si algú ens està escoltant des d'Islàndia, també 902-477-100, és així de senzill, també faria il·lusió el primer dia. Però bé, una cosa són les compres per obligació, això que dèiem al súper, l'altra són les compres per plaer. També és una hora que es fa calaix.
Un quart de vuit a un centre comercial.
L'agradate con un tejano que era guapísimo.
Un poquito más delgado, pero
mira, Claudia, es una M.
Sí que és cert que a partir de les 7 de la tarda fins a les 8, que és just una hora, és quan tenim més moviment de gent. Suposo que és una hora que no és ni l'hora de sopar, saps? És una hora com morta i la gent és quan surt a passejar i és quan hi ha més moviment.
A aquestes hores estic liadíssima, la gent està comprant com una boja.
Per un curs més fàcil, compra els teus llibres de text al nostre centre comercial. I veuràs com...
Hemos quedado con unos amigos, mi amiga tenía que ir al FNAC y hemos dicho, bueno, pues quedamos en la Illa, que nos gusta mucho y así de paso damos una vuelta y miramos las tiendas. Para mí es la hora perfecta, porque es después del trabajo y ya estás un poquito en marcha y no te da tanta pereza moverte.
También voy a las 7 de la tarde porque aquí fa menys caloreta, s'està bé per donar un passeig, per anar amb la parella, comprar regals. Normalment és l'hora que tens lliure, entre estudi i tal, compagines i vens a donar una volta o el que sigui a comprar.
I els oients que ens continuen explicant què fan ara mateix, n'hi ha el Toni Ramos, per exemple, que ens envia una fotografia de la planxa amb una camisa de quadres. Diu que està planxant molts...
Boníssima. El dubte és si la fotografia és que ja ha planxat, perquè si és que ja ha planxat...
Potser li caldria un retoc més, diria.
Li caldria un retoc més, Toni. El programa dura fins a 9:15, no pateixis.
pots anar planxant. I veig que molta gent estudia mentre escolta la ràdio. N'hi ha que diuen que estan estudiant per la selectivitat. D'altres pel carnet de conduir. D'altres estan comprant llibres de text. N'hi ha que també estan endreçant els tàpers, diuen, els tàpers per demà.
Has dit tàper?
He dit tàper.
No us perdeu al final del programa. No us perdeu al final del programa, que cada dia farem una proposta de tàper per l'endemà. Tanquem l'últim reportatge, l'últim món en el qual hem entrat a les 7 de la tarda. Hem començat amb moviment, el del trànsit, però també hi ha el moviment personal.
8:15 a un gimnàs.
De 7 a 9 és l'hora que m'agrada més tenir classes, perquè és quan estan sempre a tope, que motiva molt per un monitor. Ja de per si t'agrada la teva feina, però l'hora de 7 a 9 sobretot és que estan totes les classes plenes. Surto de treballar a les 6, més o menys, llavors faig una mica de temps i per anar a la classe de spinning, que és la que m'agrada. És una bona forma d'acabar el dia perquè treballo en tracte al públic, llavors a vegades em carrego de les mogudes d'altres persones i abans d'anar a casa, doncs, apinyon aquí una mica i relaxo. Surto d'aquí suau.
Com soc arquitecte, l'estrès que et produeix esta obra i tot, doncs, va molt bé aquí per desestressar-se una mica i ja oblidar-se de la feina ja fins al dia següent. És quan ve més gent, venen els amics també, llavors ja estem aquí, venim una estoneta i passem la tarda junts al gimnàs.
Ens ha escrit, per exemple, en Quim Masferrer, que diu que està conduint, com molts altres oients, diu que això sí, ell ha parat expressament per poder fer el tuit, eh?
Ha especificat si anava amb la furgoneta taronja del foraster?
No, això no ens ho diu. Ho hauríem de preguntar.
Gràcies,
hi ha algun oient que va amb tractor, eh? I ens han enviat les fotos d'ara mateix, va amb tractor i ens està escoltant.
Fantàstic. Escolta'm, estava escoltant aquest últim reportatge, el Fito Florença. Fito, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
El Fito és entrenador personal, se li escapava un somriure quan anava sentint. Va, venga, va. Això és la teva feina, també, no?
Sí. Al nostre centre no fem aquest tipus d'activitats dirigides, però sí, i tant, i són molt bones.
Escolta'm, aquesta és la millor hora per fer esport?
Doncs aquesta és una bona hora per fer esport. Mira, hem sentit dos comentaris, per exemple, un dels nois que estàveu fent el reportatge, estava fent referència a socialitzar, un altre estava fent referència a canalitzar l'estrès, un altre per cuidar-se, aconseguir una bona imatge. Al final utilitzem l'esport per diferents coses. Aquesta és una bona hora per utilitzar l'esport per aquest tipus de coses i també, doncs, és la bona hora perquè la temperatura del cos està més elevada, prevenim lesions, i la freqüència cardíaca, doncs, també ja porta el cor i ja porta un temps en moviment durant el llarg del dia i és més preventiu a nivell de salut.
La prova, 8:15, que aquesta és una bona hora per fer esport, em sembla que és l'Àlex. Àlex, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què m'han dit que estaves fent tu ara?
Pues estava corrent una miqueta, que els dilluns ja és això, després del cap de setmana.
I per on estàs corrent?
Per Montjuïc, acostumo a anar per Montjuïc, que em queda a prop de casa, i l'aire no està tan contaminat i tal, suposo, o sigui que ja va bé, ja.
Sempre és aquesta l'hora que corres?
Normal, bueno, a l'hivern, per exemple, sí, avui, com, no sé, avui he anat una mica abans.
A veure, avui, però... hivern, avui la paraula hivern jo crec no, que ja, no ja, seria, sí, no?
De fet, he anat abans i me n'he donat que m'he equivocat completament, perquè... fa calor d'agost, és a dir, que hauré de tornar a l'hora que estava anant ara últimament.
I a quina anaves ara últimament?
8:30. Val. 8:30, fins i tot 9, depèn de com, sí.
Molt bé, Àlex, i quanta estona fas?
Bueno, entre mitja hora, 3/4, tampoc ens passem.
Molt bé. Àlex, gràcies per córrer i gràcies sobretot per escoltar Islàndia mentrestant.
Molt bé.
Clar, Fito, aquí, si ho anem endarrerint, això, és a dir, jo sempre he sentit que l'hora que no pots fer esport és molt, molt poc abans d'anar a dormir, no?
Sí, aquesta és una cosa que es diu molt. A veure, per exemple, si fas una activitat vigorosa, intensa, molt tard, Per exemple, doncs, hi ha molt ritme, molt xumba-xumba, com sentíem el discurs d'aquest noi, doncs també pot segregar adrenalina. El cas extrem seria un esportista d'èlit, doncs, que al final el jugar davant de tantes persones, tan intens i tot tan adrenalínic, al final el període de desactivació per dormir és molt més, triga molt més, no? Llavors, a més, no tenim temps suficient per ingerir els substrats necessaris que hem perdut durant l'entrenament.
Tenim l'Alba ara al telèfon, que ha trucat també el 902-47700. Alba, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què estàs fent tu?
Doncs mira, aquí estem banyant el nostre nen. I alhora fem un experiment, perquè en Pau acaba de descobrir l'aparell de ràdio, li fa molta gràcia. I ara que ho sentíem, això de truqueu i digueu-nos què esteu fent, hem dit, va, truquem i a veure si em sent a mi i a veure què fa, quina reacció té.
Ah, molt bé. I el Pau té una edat que pot parlar o no encara?
Ah, no, pobre, té 16 mesos i més enllà de galeta i patata no diu gaire.
Perdona, crec que són dues paraules molt radiofòniques, galeta i patata.
Sí, sí, i molt pràctiques.
És l'hora que banyes sempre el Pau?
Sí, sí, amb en Pau des de fa unes setmanes portem un ritual de dormir molt, molt estricte perquè en Pau dormia fatal. I hem descobert que des que a les 7 el banyem, a les 8 sopa i a les 8 i mitja se'n va a dormir, el tio clapa tota la nit.
Llavors, per tu, la pregunta aquesta és si les 7 és la millor hora del dia, potser tu diries, no ho sé, potser me'n buscaria una altra.
Sí,
què?
Bueno, per mi sí, perquè a més és l'hora que jo estic amb el... Bueno, és l'hora que jo estava amb el nen a soles, però com que ara estic embarassada i amb la panxa em costa una mica moure'm amb el nen, el meu company també m'ajuda, i és l'hora que estem tots tres aquí fent.
Molt,
fent
o sigui,
casa, i és molt xula.
La imatge ets tu, el teu company, que es diu com?
Lluís.
Es diu Lluís, el
sí,
Pau,
que està sentint a la ràdio, doncs està
el Pau que està a dins l'aigua,
sí,
i després un que està en camí, a dins la panxa.
Una,
molt una. Bé. Molt bé, escolta, moltes gràcies per escoltar-nos.
A vosaltres.
Vinga, adeu. Anem a veure què està fent el Jordi aquesta hora. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què estàs fent tu?
Preparant un gazpacho per sopar.
Preparant un gazpacho?
Sí, això mateix.
Molt bé, per quanta gent?
Doncs per mi, la meva dona i el meu fill de 4 anys, que li encanta el gazpacho.
Molt bé, és l'hora que cuines habitualment o avui dius, escolta, no vull trucar a la ràdio, avui explicaré que cuino jo?
No, jo sóc que m'agrada cuinar molt i a la tarda intento cuinar perquè al migdia no puc fer-ho perquè estic dinant, estic treballant.
Molt bé, perfecte. Doncs escolta, Jordi, una abraçada. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Queden 3 minuts per arribar a 8:15. Estem sentint moltes coses que es poden fer a aquesta hora i ens estem preguntant si és o no és la millor hora del dia. Amb nosaltres també la Verònica Mezcua. Verònica, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Verònica és psicòloga, imparteix cursos centrats una mica en la gestió del temps, com ens ho hem de fer una cosa i l'altra. Verònica, pregunta claríssima. Aquesta és la millor hora del dia?
Pot ser la millor hora del dia. Depèn, jo diria que depèn de com l'omplim, no? És un ventall bastant ampli i és com aquesta hora de transició, no? La transició entesa com un període de canvi, una franja horària plena de canvis, i fins i tot, si em permeteu, l'altre dia llegia, no?, sobre aquesta transició. Hi ha una universitat americana, la Universitat de Illinois, que la transició aquesta de la feina a casa la deia com l'hora torbellino, no? És a dir, imagina't la de coses que podem fer.
L'hora torbellino, hosti, sí, això quan trobem la traducció al català ho farem servir també, perquè trobo que és això que dèiem, no? És el prime time de la vida, segurament, no? És aquell moment en què es fan coses més diferents, segurament, perquè durant el dia estàs més dedicat als altres i ara pots dedicar a tu. Després veurem a veure si tenim o no tenim aquest temps lliure, si no el tenim, com l'hem de trobar, i un cop el trobem, què hi fem amb aquesta hora? Perquè ja estem veient que hi ha coses molt diferents.
Bueno, cert, no només l'Àlex s'ha atrevit a córrer amb aquesta calor, hi ha altres oients que ho han fet, i també algú que ens ho diu des de Central Park, que està corrent aquesta hora, just abans de dinar, i que ens està escoltant a través d'internet. També n'hi ha molts que estan passejant el gos. Per tant, tenim molts oients que aquesta hora l'aprofiten per treure les seves mascotes, d'altres que ja estan preparant el curs que comença la setmana que ve, estan forrant llibres, diuen aquesta feina anacrònica, encara es forren els llibres avui en dia, i és una feinada de por.
Com a mínim és la millor hora pels gossos, no? Perquè és l'hora que esperen tot el dia, per favor, ara em trauran a passejar, i ara els estan traient a passejar. Què fa el Xavi? Xavi, bona tarda.
Bona tarda.
Què estàs fent?
Doncs mira, ara he fet un receso, però estic pintant una taula, bueno, al peu d'una taula, d'aquestes de terrassa, que estava una mica fent malbé, rovellat, i bueno, amb uns dies anar fent, i mira, avui ja estem donant la capa de pintura blanca.
Això és part de la teva feina, no té res a veure. És la manera de desestressar-te que tens?
Bueno, perquè si no es farà malbé les aules, tampoc no ens enganyem.
anem a coses pràctiques, no?
Clar, vull dir, si s'ha d'arreglar, més val arreglar-ho ara que hi ha temps, aquí amb la terrassa, que encara estic bé aquesta hora, que hi toca l'ombra, i passar l'estoneta,
doncs,
també.
Sí, senyor.
De veritat m'agrada, però a poc a poc, tampoc, sense atabalar-se.
Sí, senyor, sense atabalar-se, terrassa, ombra, tranquil·litat i pintar aquesta taula. Moltes gràcies.
I ja està.
Vinga, moltes gràcies.
A vosaltres.
Heu sentit els senyals horaris de 7:45, això és Islàndia a RAC1, amb la Verónica Mezcua, psicòloga, que ens està explicant a veure si és o no és la millora del dia. Deia això, que pot ser la millora del dia, depèn de què fem nosaltres. Què hem de fer, Verònica?
Doncs mira, hi ha una recomanació, per exemple, que donaríem als nostres oients, és algo tan senzill com fer el que realment ens agrada fer. És a dir, és una hora, és una transició on la podem dedicar a nosaltres. Després parlarem del temps lliure, però si hi ha alguna excusa és que tots tenim temps per tenir temps lliure al llarg del dia. Tot depèn de com ens ho gestionem. Fixa't que ahir en un programa deien que dediquem una mitjana de 2 hores i mitja a mirar el telèfon mòbil al llarg del dia, per posar un exemple, no? Jo sóc de la condició que, traient d'aquí i d'allà, temps lliure tots en tenim. I aleshores aquesta franja horària és una molt bona hora, tot i que d'altres encara estiguem treballant, però per dedicar-se-la a un mateix, a la parella, a la família, als fills...
Clar, però te la pots dedicar a moltes coses. És a dir, està bé posar com una mena d'activitats extraescolars per adults?
Estaria molt bé posar-nos unes extraescolars, sí, però, clar, i posar-les al nostre calendari.
Però estàs agafant altres obligacions, és a dir, jo el dilluns, dimecres i divendres vaig al gimnàs, el dimarts i el dijous m'apunto a anglès o m'apunto a francès. Això no és sobrecarregar la nostra agenda?
És que aquí és on hauríem de distingir el temps lliure de les obligacions. Si el nostre temps lliure el vivim com una obligació, no és temps lliure, és una càrrega més, no? I justament en aquesta franja horària, diguéssim, hem de desconnectar, perquè l'estrès fa que el nostre benestar no sigui benestar, tot el contrari. Tinguem moltes carències, que potser activitats com l'esport o d'altres activitats que tinguem per nosaltres, doncs favoririen aquest benestar, com deia el company abans.
Molts dels oients també ens diuen que encara estan treballant, alguns ho fan fins les 9, fins les 10 de la nit, i hi ha un missatge, per exemple, de la Núria Vidal, que diu: jo m'estic fent les ingles, les angonals, que arriba el meu xicot de viatge i fa 8 dies que no el veig, per tant ella ha aprofitat ara per arreglar-se una mica els baixos per fer-li una bona rebuda.
Anem a Londres. Dius, per què n'hi ha a Londres? Doncs mira, perquè volíem saludar una persona, ja que parlem d'això, una persona que jo crec que aportarà una opinió i un punt de vista que ens pot ajudar a entendre què passa a aquestes hores. Javier de las Muelas, bona tarda.
Bona tarda, Albert, i moltes felicitats, eh?
Moltes gràcies. Escolta,
aquest inici, bueno, això és important. A més, el nom d'Islàndia vol dir moltes coses.
Tu no tens bar encara a Islàndia, no?
No, però no coneixo Islàndia, però tinc 3 amics que han anat aquest estiu i tinc molt interès de conèixer el que és Islàndia, tot el que significa relaxació. Sé que és un tema per tu també important, no?, de descompressió i el que esteu parlant, no? Jo penso que en la vida desconnectar i valorar el que tenim i valorar el dia a dia, els petits grans detalls, no? Jo sóc molt, molt japonès en aquest sentit d'interpretar la vida. Jo penso que és molt important a vegades estem molt fixats en les grans coses, entre cometes, quan de veritat les coses que són importants són les coses que són properes, no?
El Javier de las Muelas, molts el coneixeu, té bars repartits absolutament per tot el món, en té 8 a Barcelona, té des del Dry Martini al Gimlet, que va ser l'original, allà va començar tot, no? Gimlet, contigo empezó todo, no?
El Gimlet, sí.
Va ser, em sembla, a finals dels anys 70, o sigui que porta molts anys, diguem, controlant què passa a aquesta hora. Què passa a aquesta hora? Llavors, clar, hi ha un concepte que s'ha introduït últimament al nostre país, com a mínim la paraula, que és after work. No? Després de treballar. Després de treballar vol dir, implica aquesta copa de després de treballar. A Catalunya hi ha cultura, a Barcelona hi ha cultura de sortir i fer una copa junts després de la feina, amb la gent de la feina o amb altra gent?
Bueno, anem a veure. En primer lloc, a mi m'agradaria comentar que això era una forma d'entendre la vida que fa uns quants anys, com 20, 25, 30 anys, era una pràctica habitual, no? Després, amb aquesta vida més estressant que vam començar a tindre, això pues, bueno, va canviar una mica. Però sí que és un fet que s'està recuperant. Ara, bueno, tinc l'oportunitat, precisament aquí a Londres, és un lloc que és, jo diria, capdavanter en el que significa l'afterwork. O sigui, la gent aquí a les 6 de la tarda està prenent les seves copes, les seves cerveses, amb un tema que jo diria que és un estil de vida, no? De descompressió, després de sortir de la feina, abans d'arribar a casa, de desconnectar una mica, de deixar el que parlàveu, no? El mòbil i els missatges, i de poder conversar, que és l'important. I això s'està recuperant a Catalunya i a Barcelona, no? Aquest moment també que estem vivint, que a vegades és més amb els mitjans de comunicació que la realitat, però cada vegada agafa més forma, que és el moment del vermut, de l'aperitiu.
Clar, aquí entraríem, mira, això, no? M'agrada molt que treguis aquest tema, perquè entraríem amb la competència que té aquesta franja per saber si és la millor o no hora del dia, que és el migdia. El migdia, recordo més un anunci d'una marca de cerveses fa poc, que van dir, escolta'm, el migdia és un moment en què cadascú pot fer el que vol, no ha de donar explicacions a ningú, i llavors també veiem el migdia, aquí tinc el Fito, que m'ho pots confirmar, Fito, el migdia també és una hora molt important pels gimnasos, no? Per l'esport.
És una hora molt important perquè és un punt on la gent deixa de treballar, va a dinar i inclús doncs, pot fer esport i, de fet, uns quants ho fan.
Uh-huh. I hi ha una altra cosa, que és que, clar, Fito, l'activitat que fas tu ha fet competència també del Javier de las Muelas. Fa 25 o 30 anys, com m'explicava ell, que potser era més lògic anar-te'n al bar quan sorties, no hi havia tanta gent fent esport com ara.
Exacte. Ara la gent és molt més conscient de la seva salut. Jo, de fet, diria que actualment la gran competència és la gent que se'n va fer esport, no? Perquè al final, i molt resumit, la definició de salut, no ho dic jo, la OMS, és no només ausència de malaltia, sinó equilibri social, mental i físic, no? Llavors, com a mínim això, és cert que hem de sociabilitzar, per tant, un after work bé perfecte, però sobretot, com a mínim i com a prioritat màxima, menja bé, dorm bé i fes exercici.
Javier, una última cosa, no et volem molestar més a Londres.
No,
només.
A més coincideixo amb el Fito, eh? Jo penso que des de fa 25 anys vaig començar a fer maratons i tot això. Ahir estava intercanviant missatges a un personatge que és el Valentí San Juan, amb tot el que significa el món de les triatlons, i crec que cuidar-se del cos i de la ment és compatible. Vull dir, jo moltes vegades vaig al gimnàs i acabo, sé que a nivell de lo que tindria que ser no és lo correcte, però acabo de fer un dinar i vaig al gimnàs perquè per mi és important. I jo penso que és compatible aquest nivell, sobretot de poder compartir amb la gent, no? I moltes vegades cuidar la parella que tenim, no? Que moltes vegades el dia a dia és un frecafrec i jo penso que això és important, no?
Una última cosa, diguem, per la gent que pugui estar al cotxe, per exemple, o al metro, o en situacions que no tenen la nevera a prop o un bar a prop, fes-los entrar una mica de set, què diries a aquesta hora, què hem de veure?
Bueno, ara és el moment que portem uns anys que està molt de moda el que és el gin tònic, que té l'avantatge de que és un long drink, que és una forma també d'allargar aquest moment, però també és un moment per prendre un aperitiu. A mi en aquest moment, aquí és una hora menys, però ja a Catalunya pues prendre un dry martini o un negroni, escolta, amb unes patates, amb unes anchoves, pues això és fantàstic. Però sobretot el més important és el que esteu parlant, no? I que per mi és la clau de tot, que és poder compartir, poder estar en aquest moment de descompressió, de deixar el mòbil. Això és el important, és un estil de vida, no? I és el que depèn de nosaltres. Hi ha altres coses que depenen de la situació política, però això sí que depèn de nosaltres.
Ha quedat clar.
Una posició davant de la vida.
Ha quedat clar. Javier, una abraçada i moltes gràcies per atendre'ns des de Londres.
I salut.
Gràcies.
Els oients ens segueixen escrivint a Islàndia RAC1 al Twitter del programa i ens diuen, per exemple, que el migdia no mola perquè cal tornar a la feina. Diu que aquesta realment és la millor hora i si és divendres ja ni t'ho explico. La Neus diu que està fent joies, en Pere està berenant, la Marta diu que està preparant marmelada amb les figues que ha collit. La Susana diu que és dins del cotxe, que ja ha arribat a lloc però s'hi ha quedat a dintre per seguir escoltant-nos. N'hi ha molts que ens segueixen explicant doncs, què és el que estan fent a aquesta hora.
Fan bé el que fan, Verònica?
Sí, sí, molt bé, perquè fixa't que tots ells tenen en comú que s'estan dedicant un temps per ells, estiguin on estiguin.
Dèiem això, no? Com trobar el temps lliure? És una cosa que m'ha agradat molt, que és que dediquem 2 hores i mitja, alguns, no? O com a mínim la mitjana, al telèfon mòbil, a totes les aplicacions que hi ha allà dins, no? Uh-huh. I la vida també existeix fora d'aquestes aplicacions.
Exacte, i fixa't que el telèfon mòbil és el primer lladre del temps, no?, que en diem. És a dir, està constantment robant-nos d'aquest temps i el temps és or. A vegades ens excusem que tenim temps personal i temps de feina, però de temps només tenim 24 hores i traient d'aquí i d'allà podem treure una estoneta per temps lliure per cadascú de nosaltres.
Cristina, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'on truques?
Us truco des d'Islàndia.
No.
Sí.
Què fas a Islàndia?
Estic de viatge.
Estàs de viatge?
Sí, estem de vacances i us estem escoltant.
Home, fantàstic això, eh? Però exactament a on, des d'Islàndia? On esteu?
Ara estem a Skaftafell. El que passa que estem fent ruta. Volem fer la volta a l'illa i de moment estem a mig viatge.
Fantàstic. Escolta'm, esteu a mig viatge, és la primera vegada a Islàndia, entenc?
És la primera vegada, sí, sí.
I?
És espectacular.
Quina enveja.
Mira, em va passar el mateix, vaig estar fa 2 anys i realment és un país que jo no conec ningú, que hi hagi anat, i quan hagi tornat hagi dit, doncs la veritat és que no val res, no?
No coneixies ningú que hi hagués anat i hagués tornat i hagués decidit posar-li el nom a un programa. No,
això tampoc, això tampoc. Doncs Cristina, escolta, em fa moltíssima il·lusió que ens hagueu trucat avui des d'Islàndia.
Des d'Islàndia, molt bé.
Bon viatge i bona tornada a casa.
Moltes gràcies.
Una abraçada, adeu.
Adeu.
Doncs Verònica Fito, moltes gràcies per ser avui aquí en aquesta estrena explicant coses que podem fer a aquesta hora. Aquesta hora que hem vist que és de molta activitat. Què et sembla? Hora Remolí? Et semblaria aquesta hora Torbellino?
Podem m'agrada, per m'agrada això? Hora, sí? Hora Remolí. Moltes sensacions.
Moltes sensacions. Doncs ha començat el Remolí, gràcies a vosaltres. I tornem de seguida perquè és que ja el tenim aquí, la persona que ara saludarem, que és el Sergi Mas, que ve amb una samarreta, a veure, Sergi, si la puc veure bé, que es diu Calvo Quién. Calvo Quién. No ets tu. Doncs, bueno, de seguida el saludem, a Sergi Mas.
Treballes en el món del viu al cava?
Si vols guanyar competitivitat en el sector, conèixer les tendències de futur amb l'estratègia i gestionar la marca,
apunta't al seminari professional impartit per l'expert Xavier Ibargüengoitia a la Wine Business School a Vilafranca del Penedès.
Un curs de 32 hores impartides els divendres a la tarda i els dissabtes al matí.
Inici de les classes el 21 d'octubre.
Wine Business School, de winebs.com.
Avui gaudirem de l'autèntic pop a feira, el pop cuit d'alcalde.
Així és com m'agrada. I on em portaràs?
A Can Lampazes, l'única poperia a Barcelona que prepara el pop d'alcalde al plat.
Som-hi, ja saps que sóc de bon menjar.
Des de Galícia al cor, amb la millor cuina tradicional, Can Lampazes, avinguda del Paral·lel 159. Reserves al 93 853 89 79.
Així que treballes en aplicacions mòbils i on dius que has estudiat?
A Ubicum, el centre de Barcelona especialitzat en llenguatges de programació i data analítics.
Però això t'haurà costat una pasta.
T'ho posa molt fàcil. A Ubicum pagues un 25% del preu quan et matricules i la resta quan comences a treballar.
La teva feina, les noves professions, el nostre compromís. Ubicum.com. Aprèn, treballa, avança.
Estan aquí.
Tots els dimarts, nits d'Òscars a 8 TV.
És fantàstico.
Prepara't per gaudir d'històries fascinants com Brokeback Mountain.
Solo es asunto nuestro.
La lista de Schindler, Pena de muerte, Fargo, Living Las Vegas, Rey o Lost in Translation. Títols que han gravat el seu nom amb lletres d'or en la història del cinema.
Soy un fauno.
Cada dimarts, nit d'Òscars a 8 TV.
Si tens set de Beatles, aquesta és la teva col·lecció. Aconsegueix en exclusiva amb La Vanguardia els gots oficials dels Beatles. 8 gots per gaudir dels Beatles a casa cada dia. Primer got, All You Need Is Love, per només 1,50 €. Aquest diumenge, amb La Vanguardia.
Vine a la Setmana del Llibre en Català. Passeja, descobreix lectures, aprèn, juga, relaxa't i participa en itineraris, presentacions, recitals o contacontes. Viu i llegeix en català. Del 2 a l'11 de setembre a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona. I a la teva llibreria tot l'any.
El Casino Golden Park.es et regala 5 euros gratis per jugar des del mòbil. Descarrega't l'aplicació de Golden Park, registra't amb el codi Casino i tindràs 5 euros gratis, sense trucs. Recorda posar el codi Casino i juga on vulguis i quan vulguis. Golden Park.es. La sort et somriu.
T'agradaria treballar en una àmplia oficina amb llum natural, sales de reunions, que estigui ben comunicada i amb aparcament? El teu lloc és Coworking Esplugues, un entorn professional a baix cost per a emprenedors, autònoms i petites empreses al centre d'Esplugues. Troba el teu espai a Coworking Esplugues i ara, al setembre, prova les nostres instal·lacions de franc. Informa-te'n a coworkingesplugues.com.
Decisions.
Fa 45 anys que tinc la llum contractada. Podria contractar-la a Factor Energia i estalviar un 11%, però no ho he fet.
De què riuen aquests tanoques?
Fes-ho tu. Contracta la llum a factorenergia.cat i...
Ja no sap com dir-ho.
Per fi hi ha una altra elèctrica. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Ho veieu?
A Grup Corsa volem que gaudeixis de l'experiència de cuinar amb l'aigua d'osmòtic i per fer-ho més fàcil te'l regalem si participes en la nostra campanya europea de premis. Participar-hi és fàcil. Avui aconsegueix un osmòtic gratuït i a canvi només el compromís de fer el manteniment amb nosaltres. El manteniment és l'únic que no està inclòs en el premi. Encara compres aigua? Canvia osmòtic de Corsa i gaudeix per sempre d'una aigua deliciosa per beure i per cuinar. El vols de franc? Truca ara. 902-426-427. 902-426-427. 427.
Islàndia, amb Albert Om.
Working all day.
Maneres de guanyar-se la vida.
Jo em dic Mariom, tinc 29 anys, jo sóc de Venezuela, però vivo a Barcelona fa 5 anys i bueno, tinc una botiga de xutxes. Obrim a les 11 del matí i tanquem a les 9 de la nit.
El pitjor és que tinc molta sucre i molta xocolata al tot arreu tot el dia i doncs per a mi és molt molt difícil controlar el ui, he de menjar, puc menjar això, no puc, no, avui ja he menjat xocolata, doncs només. I el millor jo crec que és la gent. Cada dia, no sé, vine gent i te pregunten coses diferents. Sempre estan els nens petits que et pregunten coses de la teva vida, com que si tens nòvio, tens, i tu què fas, i no sé, em pregunten moltes coses. Al desembre pots cobrar una mica més, menys o menys, a raó de 1.000 euros, és que depèn també del mes.
Tres quarts de vuit i dos minuts cada dia, la Mireia Ardèvol i el Marc Ferragut ens acostaran a aquestes vides anònimes que, mira, avui, per exemple, una venedora de xutxes. Com és la vida d'una venedora de xutxes? Cada dia
dolça.
Ens acosta... Dolça, no? Dolça. Sí, però massa dolça, ja ho has vist,
sí,
que era un
sí,
problema.
Pobra. S'ha de, allò, aixafar les mans, no?
Exacte,
no, no?
Sí, sí, ha de racionar una mica això. I ara, mira, un moment esperat a Islàndia.
Senyores i senyors, amb tots vostès, Sergi Mas!
Això és pressió, eh?
Home, perdona.
Això és pressió, Albert.
Perdona, Sergi Mas, eh?
Ojo, eh?
Ojo, eh? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Molt content que siguis aquí.
Igualment, esteu bé, sí?
Sí.
Teva nervis ja han passat, no? Aquells 5 minuts
sí,
sempre ja està.
Sí, sí, els 5 primers són molt
ja
fotuts,
està.
Eh?
Estupendo.
Perquè a més passa una cosa amb els nervis quan estàs a punt de començar el programa, que és que...
Dubtes.
Se t'asseca la boca...
Sí.
I tot el líquid se't concentra en una altra part del cos.
Ho sé, sé de què parles, sé de què parles. Però a mi em passa només això a la tele. A la tele no parlo de líquid, parlo de gasos i no vull ser desagradable. Parla d'això, parla d'aquesta teoria amb Sardà. Un dilluns que vingui al Basté, parla amb el Sardà de la teoria dels gasos i la televisió.
Però si no t'hi caben els gasos amb l'anaconda.
Sí, sí, sí que hi caben, sí, sí, i tant.
Avui jo diria que per l'olor, amb la ràdio almenys no tens el problema de gasos, no?
No. He dormit dues hores, molt habitual amb mi. Ja, aviam què passes i si acabo bé o no acabo bé.
Sergi Mas, dius, què farà el Sergi Mas?
Sí.
Diu, farà el que voldrà, doncs no cal...
No ho tinc
doncs,
clar.
Tu mateix, Sergi.
No ho tinc clar. Bé, aquesta estrena radiofònica islandesa ve precedida un cap de setmana sense futbol. I es fa una mica estrany, no? Un cap de setmana sense futbol estem... és com una mena d'autopista sense peatge, és com un estiu sense George i Dan. Un cap de setmana sense futbol, que estem molt acostumats, doncs, a recordar cançons, a recordar música... ens estirem a una tombona, tu escoltes una cançó i dius, aquesta cançó a mi em recorda aquell amic que fa temps que no hi veig, o aquella amiga, o aquella parella, o et venen olors, et venen parelles. Tu saps, això suposo que serà pregunta d'algun dia, amb quina cançó vaig fer l'amor jo?
No.
Per
no,
primera vegada?
No, ni la segona.
Ni la segona, però clar, me'n recordo la primera. I no és broma. I té gràcia.
A veure.
M'encanten aquests silencis radiofònics. La cançó és La nana de la cebolla, de Joan Manuel Serrat. La nana de la cebolla, de Serrat.
La buscarem, intentarem, si podem acabar la secció després amb La nana de la cebolla. Bueno, no, però per situar-nos.
Sí.
Això ho buscarem.
Gràcies. En fi, això era com una acotació del tema, que estava parlant del que ens recorden, del que ens evoquen les cançons, els àudios, perquè tenim un país molt, molt apassionat, molt llatí, molt divertit i també molt, molt futbolero.
Clar, un cap de setmana sense futbol, clar, és un cap de setmana que li falta alguna cosa,
que
és avorrit.
No? Clar, i tenim una col·lecció de, no física, sinó al nostre cervell hi ha una col·lecció d'àudios, de veus, que ens porten a moments concrets de la vida. Tu escoltes una veu i dius, ostres, jo me'n recordo aquest senyor, aquesta senyora que explicava coses fa molts anys. Tots tenim un retrovisor particular per comprovar en el temps coses que ens han passat i quines veus ens han acompanyat. Per exemple, avui dia és normal escoltar una transmissió de futbol molt coral, 6, 8, 10 persones. Clar, a l'any 1972 no passava el mateix. Tu escoltaves allò de Radio Nacional d'Espanya, les habla Joaquín Ramos.
Va intentar controlar Kini, no, porque quien recupera para el conjunto yugoslavo es Bogićević. Bogićević mete el balón dentro del área española, tira puerta y fuera.
Molt apassionant no semblava. No hi ha comentarista, no hi ha àrbitre, no hi ha ningú a la gespa, no hi ha repeticions, no hi ha publicitat, no hi ha humor. Clar, i amb quina tensió tu sol o la teva família mirava aquella capsa a la taula que es deia transistor. Passem a la dècada dels 70. Ràdio Peninsular estava de moda. Era el segon canal de Ràdio Nacional d'Espanya, era la RAC 105 de llavors, es deia Ràdio Peninsular. I m'encanta molt aquest tall perquè és de... parla de Cruyff, que estava jugant, de Cruyff futbolista al Camp Nou, i m'agrada molt la qualitat d'aquest tall.
Parcial a Sotil, Sotil avanza por el centro, cede a Cruyff, Cruyff controla la pelota, efectúa un regate, tira al marco y gol, 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 gol!
No hi ha 4, 5, 10 persones que cridin gol, ell està sol, ell fa el partit, comença la transmissió 5 minuts abans, talla el descans, comença un minut abans de començar la segona part, i quan s'acaba, s'acaba. Més veus que ens recorden coses molt curioses de la nostra vida. Hi havia, recordo, tardes inacabables a casa de la iaia, tardes de cafetera Orolei, educados del meu tiet, reeducados, a veure la tele i a seguir la travessa. A molta gent a casa mirant la tele, esperant alguna alegria. José Félix Pons, Televisió Espanyola, any 76.
Se va a retirar del bosque... y entra en juego Juanito. Cuando se cumplen 28 minutos de juego de la primera parte, España 0, Yugoslavia 0.
I la vida
quina
passa.
Sobrietat, eh?
Quina sobrietat, quina elegància, quina ironia quan volia Pons, però era tot elegància fent un partit de futbol i no estranyava res perquè no havia res amb què comparar.
Era un dels grans referents de les retransmissions esportives.
En aquest cas televisió i tant ràdio. Ara hi escoltarem més perquè comença la transició... se muere el calvo i arriba Josep Tarradellas, arribem a final dels 70, justament avui fa 40 anys de futbol en català que crea Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. El propi Puyal fa una transmissió històrica l'1 de novembre de l'any 78 amb uns vuitens de final on el Barça guanya l'Anderlecht per 3-0 i la tornada el Barça l'iguala i guanya fins i tot per penals. El segon gol és d'Heredia.
No es pot recuperar Sensi pel Barça, tampoc de la Clos. Molt bé l'Anderlecht, jugant Banderels, Hannigels la pilota, a última hora la posada al peu Charlie, s'ha endut una esfèrica increïble, Charlie pràcticament iniciar contraatac contra camp contrari, envia Charlie cap a la dreta, Heredia, Heredia va cap a camp, xuta la peu dret i gol!
Aquell aquella mena de so telefònic que sembla que qui ens parla està una mica lluny.
Però t'he de dir que es nota una renovació. O sigui, és l'any 78, només sí. dos anys després d'aquesta retransmissió de José Félix Pons, que és veritat sí. que era una retransmissió televisiva, però sí que hi ha un salt endavant sí, i deixem sí, sí. que aprofiti per felicitar des d'aquí Joaquim Maria Puyal, que un dia com avui, un 5 de setembre de 1976, va retransmetre per primera vegada en català des del temps de la República un partit de futbol. Era un Barça a Les Palmes i el Barça va acabar guanyant 4-0.
Bé, passem un any més. Un any després, aquests vuitens de final es converteixen en una final. Aquella final és una mena de despertar d'una afició, d'un poble, i nosaltres, els que anem i els que no hi anem, jo no vaig anar, a Basilea, el Barça juga aquella final. Hi havia un locutor que va ser una mena de guia referencial a molts seguidors del futbol. Ell es deia José Luis Fernández Abajo. Em va fitxar a mi i podia explicar... i ara explicaré 30.000 batalletes. Arribem a la final de Basilea, any 79, i la seva part, el seu discurs, pot arribar a posar la pell de gallina.
Ninguna nación había invadido tan pacíficamente, tan deportivamente otro país. 25.000 catalanes se han dado las manos aquí para bailar en una gigantesca y simbólica sardana, la sardana del triunfo y del feny catalán. Aquí estamos, Cataluña, y desde aquí vamos a cantar el triunfo. Estoy seguro a cantar el triunfo del Fútbol Club Barcelona.
Fernández Abajo posa de moda el Lugumba, fa els partits del Barça i de l'Espanyol fora de casa, posa de moda un eslògan que el fa servir la gent de forma multitudinària con la verdad por delante.
Fixa't que ha fet una cosa en aquesta transmissió, ha sí. fet un samarang, que
sí.
diria jo,
sí.
perquè la transmissió és en castellà,
sí.
però ell diu Futbol Club Barcelona,
sí,
eh?
Sí,
com
sí,
a la
sí,
vil
sí.
de Barcelona. Eh?
Sí, sí, terra, fa un samarang. Abajo, jo recordo que quan em va fitxar i treballàvem a la RAC1 de llavors, una emissora que estava de moda, Cadena Catalana, doncs érem 6 persones i ell posa un cartellet, hi ha una pissarra, una vilera, que ell posa Sergi Mas, vacances al mes d'agost, José Manuel Muñoz, vacances juliol, tal, tal, i posa un altre nom, posa Regar Planta. Ell tenia una planteta al seu despatx i posa un nom Regar Planta. Aquest company es va pixar a la planta. Les altres batalletes segurament me les callo. Arribem als 80 i es posa de moda el bàsquet. Hi ha carrusels de bàsquet, hi ha travessa de bàsquet i hi ha una emissora...
Travessa
que
de bàsquet.
Hi ha travessa, i tant, que hi ha travessa de bàsquet. Hi ha una emissora que posa de moda el bàsquet que es diu, i és una altra revolució, es diu Antena 3.
Baloncesto en Antena 3. Desde el Palau Blaugrana de Barcelona, retransmisión en directo del partido Barcelona-Real Madrid.
Doncs era sorprenentment una transmissió de bàsquet i la gent s'hi enganxa.
Entenc que era Antena 3 de ràdio.
Antena 3 de ràdio, sí, sí, sí.
Clar, hi havia, diguem, pels més joves, hi havia una Antena 3 que era de ràdio en aquell moment, eh?
Bé, l'aparell, el transistor, la ràdio, en les seves diferents versions, ens dona molt moments extraordinaris de la nostra vida i ens associa les veus a moltes coses. A final de l'estiu de l'any 87, jo estava fent un programa en directe a Cadena Catalana i entra l'Alfons Arús des del fons de la peixera i em diu, amb un tall publicitari, en un mes empezaremos una cosa que se llama Força Barça i farem el Barça en broma. Vam fer el Barça en broma, molts amics em deien, això no funcionarà, el Barça és sagrat, i sí, vam fer el Barça en broma i vam viure el debut de l'Stoikov a un gàmper de l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
Y aquí sí que son las rebajas del Stoikov, ¿eh?
Sí, sí.
Primero era delantero centro,
claro.
Después pasó un poco que era media punta, y ahora saca las faltas y los corners ya. Será Kini, Kini sí, del sí. último año este.
Pues mira, corre como Kini.
Sí, corre como Kini.
Kini se trote cansino
sí,
de
sí,
Kini. Con las manos así como si llevara manoplas.
Es Kini del último año del Barça. Lo veo a Kini.
Núñez, ¿estás por ahí?
Dime.
No, que los de Alfonso Barça se están metiendo con el Stoikov.
Es Kini con greñas.
Ya hablaba con él.
Kini con pelo. La gente animando ahora con sus palmas al Barça, que sigue sin levantar una sola jugada.
Ahí va Kini.
Haciendo el regate, le han hecho falta, ley de la ventaja, vaquero pasa muy mal en profundidad, será pues balón para el Spartak.
Aquestes transmits s'escoltaven a la banqueta del Barça. No hi havia televisió de pagament i s'escoltaven a la banqueta del Barça.
En fi. Era un moment sensacional de ràdio, aquest moment del Força Barça i llavors també tota l'època de l'Arús con Leche. He sentit, m'ha semblat, la veu del Jorge Salvador.
Sí, també estava per allà. Sí, sí, sí. Bé, la ràdio ens ha deixat moments i situacions històriques que s'han quedat al nostre cervell i hi ha veus que es queden per sempre. Per sempre. Bé, a final de 2001 s'acomiada García de la ràdio i entra aquesta ràdio RAC1 que posa de moda una forma diferent de viure els partits. Per cert, Albert i Maria, puc saludar? M'agradaria saludar.
Clar que pot saludar, clar que pot saludar. Deixa'm, vols saludar l'equip de les transmissions no. del Barça Juga RAC1?
Sí, clar que el saludo. Sí, el saludo.
Ma, jo crec que ens hem de saludar perquè hem marcat també una època amb el Joan Maria Pou al capdavant i el Raúl de Dimos d'aquests 16 últims anys, i vol saludar algú més, no?
Sí, segurament com a realitzador radiofònic, no tant com a oient, però vull saludar els tècnics, els que surten al final dels crèdits, perquè amb els que he treballat, amb els que he dormit en hotels, els tècnics d'altres ràdios que amb una urgència t'han deixat un cable salvador, bé, si el començo a anomenar ara, arribaríem caminant a Islàndia, són molts. Però deixem fer un petit homenatge als tècnics que comencen a ser anònims i acaben sent companys de viatge i d'hotel.
Sí, senyor, i nosaltres aquí avui estrenant-nos amb el Raúl Orgales, un magnífic tècnic que ja és un habitual de la casa, però que és la primera vegada que tinc ocasió de treballar amb ell i que ens fa molta il·lusió. El Sergi ha fet tot això. Sergi, moltes gràcies.
De res.
Cada dilluns intentarem donar una altra visió del que ha passat aquell cap de setmana, perquè a les 8 en punt farem una cosa molt especial. Serà el moment a Islàndia del Podeu Saludar, una cosa que s'havia fet tota la vida a la ràdio, que encara es fa en algunes emissores, evidentment, però que és tan senzill com aquella ràdio amb la que vam créixer. Una persona truca i li dedica una cançó a la seva parella, al seu pare, un amic, absolutament a qui vulgueu. Hi ha d'haver una història al darrere, un motiu pel qual voleu dedicar una cançó amb una altra persona. Ens l'expliqueu i nosaltres us escoltarem i us posarem aquesta cançó. Avui la primera persona que ha volgut, perquè ja fa dies que jo estic explicant això i ens estan enviant mails la gent que volem participar en això, doncs la primera persona que s'ha posat en contacte amb nosaltres és l'Andrea. Andrea, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A qui vols saludar?
Doncs jo voldria saludar a la meva mare, que es diu Montse.
I per què?
Doncs perquè està passant un moment complicat, potser el pitjor de la seva vida fins ara, perquè el meu pare va morir aquest passat mes d'agost i portaven tota la vida junts, des de l'institut, i doncs m'agradaria fer-la feliç uns minutets.
Quants anys portaven junts?
Pues prop de 40.
40 anys junts, tota la vida des de que anaven a l'institut. Quina cançó li vols dedicar a la teva mare?
Mira, li voldria dedicar Els vells amants, a Joan Manuel Serrat.
I per què Els vells amants, o per què Serrat?
Bueno, Serrat perquè la meva mare és una gran fan. És una persona per qui sent una admiració absoluta des de ben jove, no? Però per aquesta cançó l'he triada perquè a mi em recorda bueno, amb ells, no? Les típiques parelles adorables que passen tota una vida junts i aquí al pas del temps doncs no ha tret les ganes, per exemple, d'agafar-se de la mà o de regalar-se una rosa o un llibre a Sant Jordi. I jo m'imaginava així els meus pares quan arribessin a vells, me'ls imaginava tal qual descriu la cançó, inseparables, no? I bueno, la imatge que jo tenia s'ha trencat per culpa d'una malaltia, però li vull dir a ma mare doncs, que per mi seran sempre així i que a mi el que em queda d'ells és tot l'amor que es tenien i que estic molt agraïda de que m'hagin sabut transmetre tot això.
Andrea, que bonica aquesta trucada, que li dediquis aquesta cançó Els vells amants del Serrat. Quants anys tens tu, Andrea?
27.
27 anys. Aquesta cançó del Serrat, jo crec que és una de les primeres que va fer, em sembla que era del seu primer LP, de l'ara que tinc 20 anys, que, si no m'equivoco, és de l'any 67, és a dir, està a punt de fer 50 anys aquesta cançó. Per tant, la va fer un Serrat molt, molt, molt jove, però que tenia aquesta habilitat, com també va fer la tieta, aquest Serrat tan jove que té l'habilitat de retratar aquesta vida quotidiana amb una emoció que jo crec que poca gent ha sabut transmetre d'aquesta manera. Per tant, Serrat entenc que és el gran artista, el gran cantant de la teva mare, no?
De la meva mare i d'alguna manera també del meu pare, és clar, qui va fer partícip doncs d'aquest fanatisme, entre cometes, sí.
Havien anat a veure'l en directe, o saps si
En concert, jo crec que de jove sí, però a part hi ha com una anècdota que és que ma mare, quan tenia 17 anys, van esperar al Serrat a la porta de casa seva per saludar-lo, com vosaltres esteu fent avui, per saludar, només per saludar, i el Joan Manuel va ser tan amable de rebre-la a casa seva i passar una estona amb ella, que jo crec que per una fan de qualsevol artista doncs és un moment únic i inoblidable, no? I així ens ho ha... Ens ho ha transmès a nosaltres, als seus fills, o sigui que...
Com es diu la teva mare?
Encara.
Com es diu?
Montse.
O sigui, la Montse, amb 17 anys, es planta davant de casa del Serrat, era una altra època, imagineu-vos, amb la intenció de poder-lo saludar, diguem, no? I el Serrat hi accedeix, diguem? Van estar xerrant una estona o què va passar?
Sí, va passar la tarda allà amb una amiga de ma mare, les va rebre encantat, i bé, ma mare ho recordarà sempre, per ella és un moment estel·lar, i mira que és una persona molt discreta i molt tímida, però jo crec que va tenir el seu gran moment de coratge i va complir, en certa manera, un somni.
Andrea, t'agraeixo moltíssim aquesta trucada, de veritat.
Gràcies a tu, Albert, i que vagi molt bé el programa. Molt
gràcies, una abraçada.
Una abraçada.
Els seus cabells el temps ha tornat blancs, les seves mans nervioses i arrugades. Els seus cabells el temps ha tornat blancs i un xic més trista la seva mirada. S'estimen com jo voldria ser estimat, si els costums que segueixo permeten. S'estimen com jo voldria ser estimat, quan l'esperança comenci a estar seca i s'agafen les mans els vells amants i recorden com ahir les flors que van collir. S'agafen les mans els vells amants, es miren i ho saben tot, no els cal dir res, cap mot on els vells viuen. Es va aturar el temps amb el retrat que a la paret penja.
Preciosa aquesta història que ens explicava l'Andrea de la seva mare, de la Montse, amb el Serrat, i aquesta dedicatòria que li ha volgut fer per ajudar-la en aquests moments difícils després que després de la mort del seu pare el mes d'agost, ara fa molt pocs dies. Aquesta cançó que va fer Joan Manuel Serrat, que imaginava aquesta parella de vells amants.
I per Sant Jordi ell li compra una rosa embolicada de plata.
Si voleu saludar, només cal que ens envieu un correu electrònic a islandia@rac1.net. Ens dieu quina cançó voleu dedicar, a qui i per quin motiu.
Mig quart de nou, Islàndia, la sintonia de RAC1, i demà com pinta, Xinxó?
Doncs demà lleveu-vos amb aquesta veu.
Una furtiva d'arribar.
Farà 9 anys que va morir Luciano Pavarotti, el sentim amb una furtiva làgrima de l'òpera L'Elixir d'Amor, que per cert, quan la va interpretar a Berlín l'any 68, el van aplaudir durant 67 minuts, més d'una hora d'aplaudiments. Va haver de sortir a escena fins a 165 vegades per donar les gràcies al públic.
67 minuts,
sí.
Has dit? Ara en portem 68 de programa, exactes. Doncs... O sigui, imagineu-vos que haguéssiu hagut d'estar aplaudint des del primer minut, eh? 67 minuts seguits a Berlín aplaudint a Luciano Pavarotti.
Però si parlem de Pavarotti, parlem d'un trio. Pavarotti, Plácido Domingo i Josep Carreras. Fa una estona només he pogut parlar amb Carreras i me l'ha recordat d'aquesta manera.
A part de tenir-li una gran admiració com a artista, el que he tingut jo sobretot per en Luciano és un afecte gran com a home. on jo crec que la nostra amistat era entranyable. Sempre m'he sentit molt, molt recolzat per ell, inclús en moments difícils.
I a que no sabeu on era Pavarotti, demà farà 19 anys, al funeral de Lady Di.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You
were the greatest. Dedicant-li aquest Candle in the Wind. Lady Di va morir el 31 d'agost de 1997 de matinada, però el seu funeral no va ser fins al 6 de setembre.
Hi ha una pel·lícula que molta gent recordarà, que és The Queen, la pel·lícula en la que la Helen Mirren, diguem, interpreta la reina d'Anglaterra, i agafen durant la pel·lícula moments de la realitat, fragments de la televisió. Hi ha el plano en el qual Pavarotti entra a Westminster al funeral de Lady Di, que demà farà just 19 anys.
Demà també, 6 de setembre del 2016, en aquest cas, és dia d'un altre funeral, en aquest cas el de la monja d'Haití, Isabel Solà, que van assassinar aquest dissabte per robar-li la bossa de mà. La cerimònia serà a 8:45 de la tarda al Col·legi Jesús Maria de Sant Gervasi de Barcelona. El papa francès va tenir un record per ella ahir mateix.
Preghiamo in particolare per la sora missionaria espanyola, Sor Isabel.
El Xavi Bosch, recordo que també havia estat aquí en aquests micròfons, sempre cita Chesterton, una cita de Chesterton, que jo crec que va molt apropiada per aquest cas d'Isabel Solà, de la monja d'Haití. Diu, el periodisme, què és el periodisme? Va dir Chesterton. Diu, el periodisme és informar que Lord Jones s'ha mort a gent que no sabia que Lord Jones estava viu, no? I ens ha passat a molts això, hem descobert qui era Isabel Solà, llestimosament, diria jo, en el moment que ja no hi és. Demà a 8:45 d'aquest funeral al Col·legi Jesús Maria de Sant Gervasi.
I demà no us oblideu de felicitar Gavino Díaz, com fa 50. L'he trucat i m'ha explicat com ho celebrarà.
Menjaré en un restaurant xinès que m'agrada molt, que sempre suelo ir a un restaurant chino en el día de mi cumpleaños porque me gusta mucho. Me siento raro porque, claro, de repente te dicen 50, no sé, es como una, no sé, un 50 años, no sé, me parece un poco fuerte, pero por otro lado es que siempre me veo como si tuviera 25, no sé, no nunca siento que pasan los años.
Fantàstic, el Gavino Diego, una abraçada des d'aquí per molts anys, demà en fa 50, penseu en ell que ho estarà celebrant en un restaurant xinès.
Tu ets de Pato Pequín o d'Arroz Tres Delicias?
Bueno, i he d'anar pensant, perquè d'aquí un mes em trobaré, diguem que amb la mateixa tesitura que Gavino Diego.
Nosaltres, ja ho sabeu, som Islàndia, però a RAC1, no ens n'oblidem, i al món sencer.
Home, respecte pel món a RAC1, eh?
Absolut. Volem saber què hi tindrem demà i li he preguntat a Basté.
Bona tarda, Islàndia, des de Catalunya. Demà donarem la benvinguda a partir dels 8:45 a Joan Herrera, excoordinador general d'Iniciativa, com a tertulià al costat del Graupera, de l'Osada, del López Fonte i de la Calvet. I ve també el Quim Monzó com a ombudsman del programa a les 11. Per cert que l'altre dia el Monzó em va explicar que a Galícia han prohibit la fusta com a element decoratiu de la gastronomia, és a dir, el popa feira no es podrà servir com es feia fins ara sobre una taula de fusta per higiene. I vull que demà el Monzó ens ho desenvolupi. Ens prohibiran a Catalunya les culleres de fusta als restaurants també per higiene? Li preguntarem.
Tot això demà al món a RAC1, i si demà heu decidit viatjar a Islàndia, sapigueu que... Què hem de saber, Maria?
Que a Islàndia les cartes arriben al seu destinatari sense direcció. Només cal que hi dibuixeu un mapa, és el que va fer un turista per posar-se en contacte amb els amos d'una granja que havia visitat un any enrere i de la qual no en trobava adreça. Va funcionar.
I ara, temps i tàper. Abel Caral, bona tarda, digue'm que canviarà això.
Doncs sí, canviarà una mica, ha de continuar fent calor els pròxims dies, però afluixa una mica. Avui de nou, després d'un cap de setmana de temperatures de rècord, n'hem tornat a tenir alguns de rècords amb màximes que, per exemple, el Dover, la més alta del dia, al Baix Ebre, han fregat els 40 graus, per una dècima no hi han arribat, 39,9. Demà la calor fluixa ben bé un parell o tres menys de graus, així en general, en continuarà fent, continuarem parlant demà de temperatures més altes del que tocaria per l'època de l'any, el descens més clar, i aquesta és la bona notícia que porto avui a Islàndia, és que a partir de dimecres la baixada de temperatures serà més clara, continuarà fent calor, però una calor doncs, més normal per les dades ja de principis de setembre. Demà, bàsicament, parlarem de sol, al matí uns núvols prims com avui, però sol, no esperem ruixats, i per cert, avui a Reykjavik, una temperatura mínima de 8 graus, i una temperatura màxima de 16.
Reykjavik, the place to be. Gràcies, Abel Caral.
Fins demà.
I ara el tàper. Cada dia tàper a aquesta hora amb la cuinera a domicili Núria Arnau.
Avui vinc amb el tàper dels astronautes. Una amanida de quinoa. Aquest ingredient és el que més mengen a la NASA. Com ho faràs? Facilíssim. Bulls una mesura de quinoa per dues d'aigua. Uns 10 minuts, ho refredes i ho reserves. Amb el tàper que t'enduràs, trosseges tomata i formatge fresc. Llavors pots laminar pastanaga i fonoll amb una mandolina. El fonoll et donarà un toc anisat molt diferent i molt sabrós. Barreja-ho tot amb un rajolinet d'oli d'oliva verge extra, suc de llima i comí en gra. Bona nit i tàper.
Ara m'ha fet riure la Núria Arnau. Bona nit i tàper, sí senyor, aquesta serà una de les frases d'Islàndia. I una altra de les coses que farem en aquest programa és acabar sempre amb un final feliç. Marina Rossell, bona tarda.
Què tal, macos? Com esteu?
Molta il·lusió de saludar-te. No, tenim la Marina Rossell aquí.
Moltíssima il·lusió, un mite.
Molt guapo el programa que feu, eh?
Pensa que és molt guapo l'home.
Tots dos. No, tots dos, tu també, Maria, molt guapa.
Gràcies.
I molt bonic tot el paisatge que sempre em sorprèn a mi, eh? Venir aquí dalt i veure tot aquest skyline que es veu. I podeu estar contents, eh?
És d'aquelles coses que quan la tens, jo que feia 12 anys, diguem que no feia ràdio amb aquesta vista, quan la tens sembla que no la valoris, no?
Però hi és, eh?
Bé, la Marina Rossell estrena... Avui tens una responsabilitat, que és estrenar la secció amb la que acabarem cada dia el programa.
Oh, la, la.
Es diu Final Feliç.
Sí.
Quan jo feia l'hora del pati, fa molts anys, aquí en aquesta casa, als matins, tenia una secció per acabar la setmana, els divendres, que era la polleguera. Venien el Piti Espanyol, l'Àgata Roca i el Joan Reig i explicaven coses que els traien de polleguera. I era una secció que els oients esperaven molt, trucaven, enviaven mails, en aquell moment no hi havia Twitter encara, no hi havia Facebook, i era un moment molt esperat del programa i que jo me l'estimava molt. I ara que he tingut l'ocasió de tornar a RAC1 i de tornar a la ràdio, he pensat que ara crec que el cos, el que em demanava a mi i potser el que entenc que demana la gent, és inputs positius. Acabar el dia cada dia amb alguna cosa que ens faci feliços.
Si jo ho recordo, aquest programa, recordo aquest trosset, eren coses que els hi feia tírria, que els hi feia ràbia, no? Els treia de polleguera.
Podien ser detalls absurds. Me'n recordo un del Piti Espanyol, per exemple, que era aquelles esperes de 10 segons que perds els nervis per 10 segons en un peatge, per exemple, no? I que aquestes coses absurdes, petites, que treien això, que treien de polleguera. I avui és just al revés el que volem fer, que és aquestes coses petites que t'alegren el dia.
Dona, mira, jo t'he de dir que quan surto de casa meva sempre faig com una espècie de retomb perquè hi ha un fuster a costat i em fascina, em col·loca l'olor. L'olor del serrutxo, el so també. I em poso allí a dintre, m'ho miro i aquest olor intensa de quan ell està serrant tots els taulons i està allí prenent les mides. Aquesta olor embriagadora dels fusters. I del fuster, de la fusta, de la matèria. Però no és que això em doni felicitat, que és un terme ben complex, no? I ben ple de matisos. És que això em provoca, m'aboca moments de felicitat, no? I tota la infància, totes aquestes olors penetrants, a més una mica oblidades, una mica deixades de la mà de Déu, aquestes olors, eh?
La capacitat que té l'olor per transportar-te, no? Segurament sí. Hi ha dues coses, no? Potser l'olor i la música seria una altra, no? De traslladar-te, de fer un viatge de 50 anys enrere, un viatge a la infància, les olors això ho tenen molt, deia aquesta olor de cal fuster, que explicava la Marina Rossell. Si voleu, també m'agradaria que els oients d'alguna manera també participessin en aquest joc que proposa la Marina avui. Quines olors us alegren el dia? Quines olors us fan viatjar a quan éreu petits, per exemple? No? Jo una que recordo, saps quina és?
Quina?
La gasolina.
Oh, la gasolina és brutal.
Jo tenia una moto, una Puc, una Puc groga, que no deuen haver ni Pucs ni menys de color groc ara, però una Puc groga que obria el tap.
Quina olor!
I fotia el nas allà dins per escoltar aquella olor de gasolina.
I la pólvora? De les traques, també. De les traques, aquella olor de la pólvora. Te'n vas allà darrere aquella olor, no? I l'olor del quitrà. No, el recordeu? I la del Flit? Tu, Maria, recordes l'olor del Flit?
Sí.
L'olor del Flit? No, i l'olor aquella del Sotal, no?
I dels pàrquings, també, quan entres
dels
al pàrquing.
Dels pàrquings, també.
També fa un olor molt característica.
L'olor dels pàrquings. És que això, ja estic veient una cosa, que això dels olors és molt personal, sí. Perquè, a veure, com a cosa per alegrar-me el dia, com a moment de felicitat, l'olor d'un pàrquing, sí?
Sí, sí, sí. Jo, quan entro al meu pàrquing, penso, m'hi quedaria una estona. És el primer moment, eh?
Aquell... Vindré per aparcar el cotxe al teu pàrquing, perquè...
El Josep Pla diu, i em sembla que connecta amb el que dius tu, el Josep Pla, amb el corrent gris, diu, l'olor ja respirada de les iglésies. Aquella olor ja respirada. I crec que el pàrquing, Maria, també té això, una olor ja respirada, perquè no és l'olor de quan han segat l'herba, no? Que és fresca.
Oh, home!
O quan ha plogut. Quan ha plogut, quan aquella ha plogut, olor de ionitzada... una olor ionitzada dels ions aquests positius, no? Aquestes són unes olors fresques, no? I l'olor ja respirada també té el seu encant, eh?
A veure què diuen els oients.
Sí, ja, per exemple, la Meritxell és ben bé que això que deies, que és molt personal el tema de l'olor, perquè ella diu que li agrada la del clor de la piscina o la del neteja vidres, diu, no recordo la marca, diu, aquell blau de tota la vida. Que a ella li agrada molt. No sé pas si tots estarien d'acord, perquè el clor de la piscina a mi potser em tira una mica enrere.
Bueno, sí, és que clar, però... amb això amb el del pàrquing em dono la mateixa pregunta per traslladar-te a la Marina, que no sé ni si tens la resposta, però és, hi ha olors que agradin a tothom? Hi ha olors que despleguin a tothom?
És íntim i personal.
Perquè, per exemple...
Íntim i personal, les olors. Perquè el pàrquing ja ara no se'm hagués recorregut mai, Maria, eh? Jo a vegades giro cua, quan entres allà i zoom, et ve aquella olor, no? Però reconec que és aquesta olor ja respirada, que és com de món.
A mi m'enganxa.
No? Una olor del món, com del món, com els aeroports, no?
Però una olor, a part d'agradar-nos o no agradar-nos, creus que té la capacitat d'alterar el nostre estat d'ànim?
Sí. A mi, molt. Jo no sé si està bé que avui ho digui, no? Però... Albert, tu t'ho tinc que dir perquè ens coneixem. I jo algunes vegades he fet amics molt personals que per comptes, quan em conviden a sopar, portar-los una bolla de vi, doncs els hi porto un gel. Un gel amb el qual jo he descobert i m'he dutxat, per exemple, no? Clar, això, segons com, dius, aquesta paia de què va?
És perquè sembla... un missatge de...
sembla que no es renti aquella la penya, no? Però jo ho he fet, no?
La capacitat evocadora que té la ràdio és que ens podem imaginar Marina Rossell, que la convides a sopar a casa, truquen la porta, l'obres, i en comptes de presentar-se, doncs això, amb una ampolla de vi, ja portaré postres, jo. No, no, diu, la Marina portarà el gel.
Perfecte.
I és un gel per dutxar-se.
Mira, l'ha portat.
Home,
clar, perquè és, jo el vull és una olor... Aquesta encara és una olor que estic experimentant. La vaig comprar a França, aquesta. No sé, és un lloc que tu no sé si tu coneixes, Albert, Aix-en-Provence.
Aix-en-Provence, sí, 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 que el conec, i tant.
És bona, és
aquest
bona.
Aquest encara... Però la marca, la marca, que és una marca francesa, sí, que fa molts anys que la faig servir, la vaig descobrir a París, aquesta olor. I ara, aquesta, estic experimentant amb aquesta olor. Però a mi em canvia l'ànim quan em dutxo amb unes olors que em fan sentir bé, que em donen una cosa ben difícil, eh? Que un olor et doni autoestima. Doncs sí. A mi hi ha un olor, hi ha olors que em poden donar autoestima, seguretat, em fan estar bé, tranquil·litat d'ànim.
Per tant, ara, diguem, aquest gel que avui ens has portat és una novetat. Jo crec que li farem una foto i el posarem a les xarxes també,
novetat, sí.
Perquè si dius, escolta, no, és que em dutxo amb el gel de Marina Rossell. Sense necessitat que Marina Rossell vingui a sopar a casa vostra, tindreu aquest gel com a mínim fotografiat. Per tant, l'has descobert fa poc,
sí,
és una novetat.
Sí.
Ara t'estàs dutxant amb aquest gel. Si no et dutxes un dia amb aquest gel, què passa?
No, perquè en tinc diversos. No, 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 això no pot fallar els matins. M'he d'aixecar al matí, s'ha de començar
bé. En tens uns quants de la mateixa marca.
De la mateixa marca, diferents olors, diferents aromes.
Per tant, te'n vas a un hotel...
I m'emporto un trosset.
T'emportes un trosset,
sí,
d'això.
Sí, perquè l'avió ha de ser només 100 grams. Ja ho saps, això. Ja ho sabeu, no? No ho saps, costa que me'l pillin.
100 grams. 100
mil·lígrams.
100 grams de pernil dolç i 100 grams també del gel aquest. Ah, la Marina, que molt aviat comença un viatge, jo crec que ho hem d'explicar també, no, Marina?
Ah, sí, sí,
que te'n vas al Canadà.
A veure quin olor fa.
A fer una gira. Clar, els països fan olor, els llocs, les ciutats fan olors també.
I tant. Ara, Maria, què dius tu?
París té un olor molt característic. Quan arribes a París ja dius, ostres, ja hi soc. Ja.
Hòstia, us esteu posant Isabel Cuixet, les dues, eh?
On hi va?
De què fa olor París? De què fan olor els núvols? Vull dir, clar, és, no, jo seria incapaç de dir quina olor fa Barcelona, no?
Doncs sabríeu contestar. Sí? Sí. Nosaltres no la sentim, però les
perquè gent... estem acostumats.
Estem,
sí, clar. Només no, sents les olors dels altres.
Clar. A veure, Canadà, quin olor fa? Montreal? Quebec? Uh-huh. I Vento Baggio, Montreal, Quebec, i l'altre, Toronto, home, Toronto.
Sé que fas una gira de 4 concerts, sí, a partir de la setmana que ve,
sí,
allà, i faràs què allà, Marina?
Doncs faré un Mustaki, faré els clàssics catalans i faré les cançons de la Resistència, petits teatres.
Sentim algunes olors més que diuen i tu les sí, jutges, sí, Marina, a veure. Sí.
En Josep Maria diu, no sóc fumador, però l'olor a puro m'encanta. Diu, potser era pels puros que es fumava el meu pare. Fas que es fas sí, amb el pols així, eh? Això, sí, això està
el caliquenyo. El caliquenyo del meu pare, clar.
Però si ara et queixaries, Marina, si fumessin un caliquenyo al costat
no,
teu.
Caliquenyo no, Albert. Perquè és que no és superior a mi, les olors.
Clar, perquè el caliquenyo no és l'olor del caliquenyo, sinó que és la teva infància.
Clar. Però també els puros també m'encanten l'olor.
Ai, doncs jo no ho suporto, eh? I ja aprofito per dir-li al meu pare, que ja l'he dit moltes vegades, que no m'agrada.
El teu pare és fumador de puros?
De tant en tant, allò a l'hora del postdinar, que sempre a casa sempre juguen a un joc que es diu Rummy Cup, doncs i a mi quan hi vaig a veure'l sempre m'agrada jugar amb ells, que sempre perdo perquè clar, ells tenen el cul pelat, ho fan cada dia, doncs allà entre el cafè hi ha el puro també, i és l'únic que falla d'aquell moment perfecte.
Però l'olor del cafè?
L'olor del cafè està molt bé, però no va a sobre del puro.
L'olor del conyac amb el cafè? Aquell aroma del conyac? No?
Tu ets de la Gornal.
Sí.
Quines olors recordes de petita?
Recordo molt aquesta olor que et deia del quitrà, però... a la carretera, i recordo molt les olors, per exemple, dels préssecs, els primers préssecs de Sant Joan.
Oh, boníssim.
Aquells que són d'aigua. Aquella olor, els primers, eh? I clar, perquè en un poble tens més oportunitat d'anar veient com passa l'hivern, l'estiu cap a la primavera, la primavera, la tardor, vas veient una mica... quan anàvem a coir rins i després aquelles mateixes llenyes la que després feien foc a l'hivern, en fi, tot passava d'una manera natural d'una cosa a l'altra, no?
Avui hem fet un tema en el programa, cada dia us plantejarem una pregunta, un tema. El tema d'avui era si a les 7 de la tarda és la millor hora del dia, és l'hora que hi ha més activitat, els gimnasos, a la carretera. L'olor del gimnàs és una olor...
Dubtosa,
sí. Però no només per la suor, sí, eh? Jo crec que és els productes amb els quals volen eliminar l'olor de suor.
Ui, sí. Fan aquella barreja, sí, inigualable.
I és un còctel letal. A la carretera també surts aquí a la Diagonal i diguem, l'olor no és la millor, no?
Però els ambientadors són letals, tots. No s'han de recomanar, perquè a més són, produeixen molta sequetat, etcètera, sí. Les olors han de ser naturals.
Més olors, a veure, queden 4 minuts per arribar a 8:45 i amb la Maria repassarem algunes de les olors que ens esteu enviant, les que us agraden, i no sé si algun diu també les que no els agraden.
Diuen, sobretot les que els agraden. En Frederic, l'olor dels retoladors permanents.
Sí.
Sí, també t'agraden, sí, eh? És una olor també que col·loca com la de la gasolinera, eh? També parlen de l'olor de forn de pa abans que obrin, aquella barreja entre pa acabat de fer i pa cru com el llevat, la Bàrbara ens ho diu. El Bailet de Gosa diu, Marina, completament d'acord amb aquella olor inicial de terra mullada. En Pepito Badacur diu que la seva olor preferida és la de cansaladeria, aquell fullet, el fuet, l'olor del fuet de Vic. Ens diuen també que no, el tema del tabac torna a sortir, la farigola també, són olors que els hi recorden a la seva infància, a la seva infantesa.
Hola.
Hola.
Bona tarda.
Home, Joan Maria Pou, bona tarda.
Com estàs?
Quin olor fas?
Ara.
Quin olor fas tu? Pou, quin olor fas?
A veure, aixeca't a olorar-lo.
Bueno, no fotis, Marina,
sí,
eh?
Sí.
Que m'has d'olorar el coll?
Em permets o no?
Sí, home, sí. Ensuma.
L'està morrejant, pràcticament,
sí, eh? Està tocant molt,
eh? Polit.
Neti polit,
sí.
Això ho tinc.
I em porto unes camisetes molt guapes. Jo el veig anar molt puní. Les camisetes sempre molt boniques.
Sempre. Aquesta li encanta a l'Albert, perquè com porta una frase ser magnífic en francès.
Ser magnífic.
Està francòfil, l'Albert.
No, surt, perquè hi ha un tiburón, que és aquest cotxe, que és d'aquests cotxes retro que m'agraden.
aquesta invasió en tota regla que, sí, que he fet, me la permets, amb el carinyo que ens tenim.
Entre altres coses, perquè a 8:45 avui et toca començar el programa.
Sí, sí, comencem mitja hora abans, el no ho sé. Però abans d'acabar, jo crec que a Catalunya s'està fent una pregunta. I és com ha anat això? Com ha anat el primer dia després de 12 anys, no?
Sí.
Sense fer ràdio cada dia.
Ha anat diferent. Ha anat diferent, ha anat amb molts nervis tot el dia, no, Marina?
Moltíssims, moltíssims, sobretot a la recta final.
I durant el programa, bé, els primers minuts sempre són més fotuts, aquests. Però passa una cosa amb els primers programes que m'ha passat sempre, que jo no sé si quan estrenes un espectacle també passa, Marina, que estàs molt convençut del programa que vols fer, molt, sobre el paper, i dius, hòstia, bé, i al cap d'un mes te'l tornes a escoltar i dius, però què vam fer el primer dia? I jo crec que passarà exactament això.
Jo vaig tenir un cap que deia, atenció amb el segon, perquè el primer tothom està molt concentrat. Qui és el primer? Tu. Però atenció al segon, programa. Ho recordo quan fèiem el club, que vam acabar tots molt contents del primer programa i l'home va i diu, el segon és el perillós, perquè ja baixem la guàrdia.
Així m'agrada, perquè a tot l'equip els tinguis tensats. També tensis no només l'equip del 9C, sinó també els d'Islàndia. Deixem que digui que tallant el bacallà en aquest programa hi ha el Raül Orgalés, el control tècnic, hi ha la Mireia Ardèvol, hi ha el Marc Ferragut, hi ha l'Eva Catalán, hi ha la Maria Xinxó, i sóc jo, l'Albert Tom, i a partir de demà, segon programa. Marina, dilluns que ve ens escoltem. I ara us deixem amb el 9C. Fins demà, gràcies.
Gràcies.